Pues seguimos con la información de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Felicitats per l'EGM, Carlos. Una persona que més menys treballa, més audiència té. Ho ha dit ella mateixa aquest mateix matí. És una qüestió curiosa i interessant, no, d'analitzar. Bé, gràcies a tots els que esteu allà, tant quan va bé l'EGM, quan no va tan bé, quan pugem, quan baixem, quan fem i quan desfem. Gràcies a tots per estar aquí. I nosaltres farem la nostra feina, tant si ens ho com si són 100, com si són 100.000, que és el nostre deure i el que hem de fer, sempre amb la voluntat de que tots els temes que escollim i els temes per tractar intentem que sigui del vostre interès, que toquin l'actualitat i que toquin una mica tots els pals, no? I el que començarem i el que hem escollit avui per començar té la marinera. A mi té un punt d'indignació, té un punt d'abús, té un punt una mica de tot i que ens afecta a tots. Parlo dels impostos de l'IRPF i de l'impost de successions, que aquí a Catalunya, com bé sabeu, continua molt i molt vigent. De fet, Catalunya és la comunitat autònoma que més trams d'impostos propis té. És a dir, aquí és on més es paga a la hisenda pública, a Catalunya. Per què? Pues aquí és on comença el debat. Aquí és on podrien començar a xerrar de tot això. I això per què ve avui parlar d'això? Us ho explico ràpidament. Perquè avui el Parlament de Catalunya debat una proposta que reobre un dels grans fronts polítics i econòmics del territori, els impostos, en concret els dos que he mencionat, l'IRPF i el de successions. Estem parlant, bàsicament, de l'impost de successions, donacions i la fiscalitat vinculada a l'habitatge, que això seria un altre tema. Quan parlem d'una situació de crisi d'habitatge, sabeu del preu total de l'habitatge quan es van impostos? Prop de la meitat, eh? Parlem del 40%. És una autèntica barbaritat. Estic parlant una mica de memòria, no és la xifra exacta, evidentment, no? Bé, anem a entendre el debat que faran avui al Parlament de Catalunya, que m'avanço, faré una aposta, com si fos un Madrid-Barça, faré una porra, que no sortirà endavant. Me la jugo, eh? No, tant de bo m'equivoqui. Bé, però per entendre aquest debat, cal començar per una dada clau. En els darrers anys, la inflació s'ha disparat un 16%. Davant d'això, la inflació, que és molt perjudicial pel tel, la teva butxaca, és beneficiosa per Hisenda, perquè recapta més. Perquè aquesta és una dada important, interessant, eh? Tu t'ofegues, però Hisenda no, recapta més. Davant d'això, una desena de comunitats autònomes han optat per ajustar l'IRPF. És el que es coneix, tècnicament, com deflactar la tarifa. Quan parlen de deflactar l'IRPF, heu d'entendre que és ajustar aquest impost a la inflació, no? A tota aquesta pasta que paguem de més. Tot això es fa, evidentment, perquè els contribuents paguin pels salaris que han pujat per compensar el cost de vida, no? Què passa a Catalunya? Catalunya no ho ha fet. No ho ha fet. I me la jugo que no ho farà. I on què? Aquesta proposta es va registrar a l'octubre de l'any passat. La va registrar el grup Junts per Catalunya, la va registrar al Parlament a l'octubre del 2025 i es debatrà avui. L'altra pregunta que la deixo aquí sobre la taula, perquè cadascú pugui treure les seves conclusions, que està molt bé que es presenti, eh? Que tot és positiu que es debati aquesta cosa, però la pregunta és, quan Junts estava al poder i podia fer alguna cosa durant tots els anys, per què això no va entrar a ser debatre? Perquè teníem problema d'habitatge igualment, eh? Teníem un problema igualment amb l'impost de successions, que, com bé sabeu, és pagar coses que ja has pagat. Tot això ja ho teníem. Deixo aquí la qüestió política, eh? Perquè això tot és un joc de trons, tot això. És un juego de tronos. Yolanda Canales, que me vengo arriba. Què tal, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, molt bé.
És que m'indigna molt, això.
És que quan toquen les butxaques...
És que m'indigna molt.
És que és normal, eh?
A vegades dona la sensació que ens prenen el pèl i ens prenen per tontos, perquè les explicacions mai estan clares. I quan tu preguntes tot això, diran, no, i qui paga la sanitat? I qui paga l'educació? I qui paga la infraestructura? Va, que ja saben com està Rodalies. Va, que ja saben com està la sanitat i va, que ja saben com està l'educació.
El problema no, és igual com es distribueixen també els recursos.
Correcte.
Però, en tot cas, quan els ous pugen per la inflació, no perquè de forma graciosa en, no, els treballadors els donin increments de sous, sinó
correcte,
també perquè puja la inflació, el contribuent pot acabar saltant de tram i pagant un tipus més alt sense que realment hagi guanyat més poder adquisitiu. I això en la pràctica en què es tradueix? Doncs en més recaptació per a l'administració i, de totes maneres, menys diners disponibles per al ciutadà. Aquest és el punt de partida. Per això, el grup de Junts ha portat al Parlament aquesta proposició de llei per rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF i ajustar-lo a la inflació. També ho apuntaves, planteja canvis profunds en altres impostos, una bonificació gairebé total de l'impost de successions entre familiars directes, perquè se suposa que quan tu reps una herència,
clar,
què sé jo, els teus avis ja han pagat per això, els teus pares també i tu també.
Clar.
Pues no.
És triple
encara
imposició.
Una mica
sí,
més.
Sí.
Triple o... reduccions en donacions per accedir a l'habitatge i mesures per facilitar el relleu en l'empresa familiar. Des de Junts diuen que no es tracta d'una qüestió ideològica, sinó de justícia fiscal. I com ho argumenten? Doncs que la recaptació de l'IRPF ha crescut i molt en els darrers anys, en part per aquest efecte de la inflació, i que cal alleugerir la pressió, sobretot sobre les rendes més baixes i mitjanes. Però, efectivament, ni el govern ni els partits que li donen suport o habitualment li donen suport, o sigui, estem parlant del PSC, que és el govern, més Esquerra Republicana i els comuns, ja estan gaire d'acord. Des del Departament d'Economia alerten que aquestes mesures, aquí està un dels problemes, podrien reduir els ingressos públics en més de 1.700 milions d'euros i sostenen que beneficiarien especialment les rendes més altes.
Clar, beneficiaria les rendes més altes i la cançó que escoltem sempre i que perjudicaria les ajudes socials, etc, etc. Possiblement, si entrem en detalls, descobriríem coses que encara ens enfadarien una mica més.
Home, doncs, per exemple, Catalunya destaca per tenir una pressió fiscal elevada en diversos impostos i en el cas de l'IRPF, les rendes mitjanes, estem parlant de mitjanes, no altes, com diu la Conselleria d'Economia, continuen situant-se entre les que més paguen de tot Espanya. I en altres tributs, com successions o transmissions patrimonials, que aquest últim és clau en la compra d'habitatge, també es troba entre les comunitats amb una càrrega impositiva més alta. Sobre un pis, per exemple, per la compra d'un pis de 150.000 euros, que ja no diem el constructor quan intenta,
sí,
quan intenta construir-lo pròpiament, un comprador. A Catalunya es poden gastar uns 15.000 euros en impostos, mentre que en altres territoris la xifra és sensiblement inferior. 150.000 euros, 15.000 euros. O sigui que, com a mínim, tens el 10% com a mínim.
Mentre altres coses, que aquí
impostos,
has d'afegir altres coses.
Exacte.
Bé, dit això, impostos, sí, clar, evidentment. Justos, també. On està l'equilibri i on està l'abús, en aquest cas. I a grans trets, i sense que ningú de nosaltres sigui un gran economista, ràpidament pots arribar a sospites, no a conclusions perquè no tens les eines formatives, no? Però sí a sospites de que la cosa igual es podria fer molt millor. Però entrem, perquè aquí darrere hi ha més coses, i precisament parlem amb una persona que entén i molt d'això, que és el senyor Ferran Brunet, que és professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia tingueu.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, quan parlem de declarar IRPF, de què estem parlant exactament? Moltes persones, això, què és aquest impost?
Aquest és un impost general, però té uns trams autonòmics. Aleshores, una mica... En funció de la capacitat d'autogovern de les comunitats i doncs, la seva orientació política i econòmica, doncs, fan una mica amb el seu tram autonòmic el que poden. Val a dir que en el tram general,
sí,
la inflació de preus i, per tant, la inflació de rendes també fa que recapti molt més, perquè l'IRPF és un impost progressiu. De manera que, a mesura que hi ha inflació, saltem de tram, anem pujant cap amunt i cada cop paguem una proporció superior. Oi? Per això al govern d'Espanya també se li ha dit que deflacti, faci el favor de deflactar l'IRPF.
D'acord.
Ara, en el cas autonòmic,
sí,
en el cas autonòmic, doncs, efectivament, hi ha diferències entre les d'Espanya, les comunitats d'Espanya, i, doncs, Catalunya Doncs sí, és un infern fiscal, simplement.
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 El contribuent mitjà...
És un infern fiscal, tant des del punt de vista dels trams autonòmics com del nombre d'impostos autonòmics que té. Fixa't que en té 15,
sí.
Dos estan en els jutjats, oi? Dels altres l'important és una mica la taxa d'aigües i els altres són una mica per fer el peripé. Oi? Excepte successions amb els que recapten uns 1.000 milions d'euros a l'any.
Carai.
Aleshores, successions, escolti'm, el B, per dir-ho d'aquesta manera, sabem
sí.
el que és. Oi? Hi ha consensos entre els economistes que l'impost de successions no té cap mena de sentit.
De fet, hi ha moltes autonomies que no estan i Catalunya és una de les que queden que encara el manté.
Exactament.
I per què no té sentit?
Fora d'Espanya...
Perdona que t'interrompi, Ferran, sí. Però per què no té sentit per molts...
Pues perquè ja ho has pagat. Les coses que tu,
vale.
que tu transmets, ja has pagat els impostos, oi?
És pagar sobre pagar, bàsicament.
Clar, un dels principis impositius és la no doble imposició. I aquest és un cas de doble imposició. Aleshores, bé, hi ha gent que creu, que ha cregut i que segueix creient encara, residuals, però ho segueixen creient, i a vegades alguns arriben al govern, com en el cas de Catalunya, oi? Durant 40 anys i ara mateix, doncs creuen que és al revés, no? Que ells poden arreglar el món a través de l'impost de successions i d'impostos i d'aquestes maneres.
Ja, ja.
Clar, això el que fa, en un context de competència, fixa-t'hi, és que tu perds pistonada, perquè si tu fas el tonto,
sí.
I l'autonomia del costat fa menys el tonto o fa el llest, és a dir, fa el que ha de fer, oi? Doncs s'emporta rendes i s'emporta impostos. Això és la típica curva de Laffer. Com més puges el tipus, oi?
Sí.
Del 10, el 15, el 20, menys recaptes, perquè, és clar, la gent se'n va.
Correcte.
Se'n va a un altre lloc, oi? O, diguem-ne, favoreixes el frau. Perquè, és clar, l'estímul que tens quan estàs amb tipus del 40%, com són els de la renta de les persones físiques, l'incentiu que tens, oi, per no declarar, és molt gran. Mm? O per anar-te'n en un altre lloc on el tipus
Entenc.
Sigui menor.
Entenc.
Aleshores, escolti'm, això són coses que sabudes i que el que anem a preguntar és com, sabent-ho, doncs la gent, els polítics que estan al govern, fan l'invers.
És curiós, això,
pedres.
Crida l'atenció. Per què? I per què es tiren pedres al seu propi sostre sabent que la competència que ve de fora ens pot menjar a terreny, fins i tot ja més enllà de pagar més o menys impostos, és una qüestió també de competència, de treure empreses i de treure capital, també.
Jo molt sovint em pregunto per què existeix el mal. No? Clar. Vull dir, i en aquest cas, per què? Aleshores, primer tema, la ignorància. És a dir, fas les coses malament per ignorància. Bé, però quan perseveres en la ignorància i vas veient els resultats negatius, doncs, home, potser estaria bé de canviar, no? Jo crec que aquí hi ha un problema, doncs, d'ideologia molt gran. I també, vols que t'ho digui així, oi? Oi que la CUP ens expressem lliurement?
Endavant, pots dir el que creguis que has de dir.
Hi ha un problema de votants. Vull dir, escolti'm, ja porta vostè molts anys persistint en unes polítiques indegudes que li donen mals resultats perquè Catalunya va perdent pistonada, va perdent pistonada, va perdent pistonada, també per les polítiques malament que s'estan fent. Doncs, escolti'm, potser que canvi el seu vot, no? Perquè, esclar, això són sistemes democràtics, podríem dir, no?
Sí, sí.
Aleshores, si posem en el límit, doncs, escolta'm, tenim allò que volem. Tenim allò que votem.
Clar, és curiós perquè davant d'una crisi d'habitatge, tot això, tots aquests tipus de trams d'impostos que m'estàs explicant,
sí.
també encareixen la compra d'un habitatge d'una forma
contundent. Un habitatge, gairebé el 50% del preu final d'un habitatge són impostos. Aleshores, escolti'm, què en diu vostè de promoció de l'habitatge? Baixi els impostos, que el preu es redueix a la meitat. D'acord? Doncs no.
Però no, l'excusa segura... I ara faig una mica d'advocat del diable, Ferran, l'excusa seria, no?
Sí.
És que s'han de mantenir serveis, s'han de mantenir sanitat, educació, infraestructures...
Sí, clar, però la manera de mantenir-ho és amb més activitat, no amb menys activitat.
D'acord, d'acord.
I més activitat, en un context competitiu, vol dir que tu tinguis més agents econòmics que els altres, o que els que tens no et marxin. Clar, la gent, el que pot, oi, marxa de Catalunya. O, millor dit, l'increment d'activitat de les empreses catalanes, oi, ja no el fan a Catalunya.
Entenc.
El fan més enllà. Aleshores, bé, és quelcom que probablement algun dia canviarà. No?
Clar, la pregunta, possiblement, Ferran, és on està l'equilibri entre recaptar, perquè els impostos s'han de recaptar, impostos per tot el que deia abans, i no ofegar.
La curva de Laffer, és la curva de Laffer. La curva de Laffer, diguem-ne, és com un ou, no? Té una punta, oi? Tu vas pujant el tipus i arriba un moment que la recaptació va baixant. Doncs en aquell moment t'has de parar. Clar, això requereix una mica d'anàlisi econòmica, podríem dir, però tampoc no és gens complicada perquè tens tots els països del món i totes les hisendes fan aquest exercici, no?
Senyor Ferran Brunet, professor d'Economia de la UAB, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, sobretot això, molt amable.
5 cèntims, gràcies a vosaltres, bon dia.
5 cèntims que no estan recarregats ni en IRPF ni en què. Us deixarem a la manera de parlar. Bé, quan parles d'això i quan veus el que hi ha, i quan veus aquestes maniobres polítiques que cada cop s'entenen més, i quan veus que hi ha un què que possiblement és una qüestió general que a mi em van explicar una vegada. I em van explicar una vegada en aquests grans maneres sesudes de gent que t'explica com fer ràdio, com millorar-la, com no, i aplicada a totes les empreses. I és molt senzill. I és una qüestió senzilla en el concepte, i és còpia el que va bé. Agafa a la comunitat que vagi com un tiro, que vagi millor, i còpia-la. Quina va millor? Possiblement ara mateix. Possiblement cap on van? Cap a València, cap a Aragó, cap a Madrid. Quina va millor? Madrid. Què fan? Còpia. Còpia. És així. No sé si és aplicable, eh? Ho deixo aquí com a concepte que a mi ja en el seu moment em van transmetre. Qui fa millor? Pues còpia, directament. Fes el mateix. És així, eh? No estic revelant cap secret. Bé, dit això, veurem quina conclusió arriba al Parlament de Catalunya. Jo mantinc la meva aposta, me la jugo, que no. Encara que per una qüestió d'interès general convingui que surti, ja sabeu que en qüestions de política l'interès general és precisament el que no surt. Si no, mireu què ha passat a Ripoll. Va, anem cap al que hem d'anar. I el que hem d'anar, de seguida parlarem d'una situació, d'un tema que és molt diferent al que parlarem ara, però també es crida l'atenció. Per què estan augmentant els casos d'alopècia entre els adolescents? I això està passant, també. No, evidentment no és tan indignant com això, és més aviat cap a curiositat i el per què. Així relaxem una mica el tema. Va, de seguida en parlarem, però abans, què tal el vostre cor? Bé, segurament quan parlem d'aquest tipus de coses, quan arriben factures, el cor comença a bategar de manera esbojarrada. Però ja sabeu que si necessiteu, ja parlant seriosament, si teniu problemes, si teniu necessitat de fer un estudi d'informes, de cuidar el vostre cor, afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya i cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, els que calguin. Ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan realment ho necessitis. Ràpid i sense demores. Això és INSCOR. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popas.
¡Ay, qué ha dicho! Sí,
con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmerso en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
L'alopècia ja no és només una preocupació associada a l'edat. Ja sabeu, la caiguda del cabell s'ha convertit en un problema creixent entre les dones joves, especialment entre els 18 i 25 anys. Una de cada quatre joves pateix una caiguda excessiva del cabell motivada principalment per estrès, canvis hormonals, dietes restrictives, dèficits nutricionals, fàrmacs per aprimar, i aquí serà un punt interessant per xerrar, i quan referim a aquests fàrmacs per aprimar, ja poso sobre la taula un dels més famosos que darrerament més s'està parlant, que és l'Ozempic, aquest medicament que fa el cos creure que ja té prou glucosa i que no cal menjar res, no? O menjar més, en tot cas. Però també hi ha un què. Els pentinats molt tibants associats a una moda, la moda clean look, que és la moda coreana aquesta, es diu clean look, és la moda coreana aquesta d'aquest pentinat molt, molt tibant cap a, que deixa el front molt, molt descobert, o també monyos o trenes molt estretes. Bé, aquests casos poden provocar alopècia per tracció. Bàsicament, un dels errors més habituals que cometen aquests joves és que moltes pacients arriben tard a la consulta mèdica després de passar per moltes clíniques capilars sense supervisió dermatològica ni un diagnòstic adequat. De fet, quan passen aquestes coses s'ha de recórrer a un especialista dermatòleg. Això hauria d'entrar bé al cap, en tot cas, no? I sobretot tampoc seguir consells de xarxes socials, d'aquests grans gurus, siguin professionals o no, perquè també hi ha algú professional que deixa, entre cometes, que deixa anar la seva. Però parlem d'això, d'aquests perquès, amb el doctor Íñigo de Felipe. El doctor Íñigo de Felipe és dermatòleg, fundador del grup de Felipe, al que pertany precisament la marca Remind Hair. Doctor, bon dia. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros y atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo hablaba de un cierto abuso en peinados como el clean look, peinados apretados, consumo de fármacos como el Ozempic. ¿Todo esto hasta qué punto afecta a la alopecia en los adolescentes?
Bueno, tú has apuntado a dos cosas que nos estamos encontrando recientemente. En el pasado esto no existía. Y una de ellas es estos peinados tan tirantes, que yo los veo mucho más en personas... yo trabajo entre el Reino Unido y España y ahí hay mucha más población de origen africano, entonces llevan estos peinados tirantes y van descubriendo, sobre todo estas chicas jóvenes, que cada vez en la zona de las entradas tienen menos pelo y los vemos rotos, ¿eh? Con el tricoscopio esto se puede ver perfectamente. Entonces no es una alopecia endogenética, no es una caída de pelo, simplemente una tracción. Le llamamos nosotros alopecia por tracción y tiene fácil solución, que es llevar el pelo un poco más suelto. Y luego la otra cosa a la que has apuntado, que es el Ozempic. Bueno, el Ozempic es un tipo de fármaco que le llaman GLPs, ¿no? Que son proteínas que imitan al glucagón. Entonces le hacen pensar al cuerpo que ya tiene glucosa, entonces el cuerpo come menos y entra como en un estado en el que va destruyendo su propia grasa, etcétera. Entonces, si tú provocas esta reacción en el cuerpo, no te sorprenda que el pelo también se vaya de vacaciones. Como tú has dicho al principio, claro. Me ha encantado la manera de expresarlo, ¿no? Cuando llega el otoño, se cae la hoja, se cae el pelo. A ver, el pelo suele pasar temporadas de vacaciones, como todos, ¿eh? El pelo del cuero cabelludo crece durante 3 años, descansa durante 3 meses.
O sea, hay época, así, esto es así, es que curioso, o sea, el tiempo
tres
también...
Tres años, tres meses. Entonces, hay que pensar que el 90% de los folículos del pelo en el cuero cabelludo están creciendo. Pero, por ejemplo, en la pierna son 3 meses de crecimiento, 6 de descanso. Es el pelo vago, por eso es tan corto, ¿no? En las pestañas son 15 días, 45 días. O sea que cada zona tiene su ciclo.
Perdona que te interrumpa, porque esto es curioso. Me llama mucho la atención esto, no lo había oído nunca. ¿Y esto también coincide con estaciones del año? ¿Hay por épocas o no? ¿Es una cuestión de que haga calor, de que haga frío o no?
Como puedes deducir, no. Porque si los ciclos son de 3 años, nosotros no tenemos ciclos anuales. Es decir, las personas hacemos vacaciones en función del ciclo solar, cuando hace más calor, hace más frío, ¿no? Y pues normalmente se te toman las 2 o 3 semanas del verano y una en... En cambio, el pelo no. Entonces, a la hora de reconocer, porque muchos dermatólogos lo admiten, sí, hay una caída estacional, pero la caída estacional puede ser en otoño, en invierno, en verano.
Claro.
Eso no es una caída estacional. Hay mucho debate sobre esto y muy poca cosa investigada. Entonces, los Ozempic, este tipo de productos, son... A ver, nosotros tenemos muchos pacientes que dicen, doctor, se me cae mucho el pelo, ¿no? ¿Desde cuándo? Y entonces empiezan a decir, bueno, no sé, desde hace mucho, ¿cuánto? Y descubres que todos han empezado a tomar 3 meses antes algún tipo de estos GLPTs, que puede ser el Mounjaro, puede ser el Ozempic, etcétera. Pero estos son caídas reversibles, porque la caída que empieza en la adolescencia, que nadie se da cuenta, la de la alopecia androgenética, esa es progresiva, no es reversible, es progresiva, va cada vez a más. Entonces los adolescentes lo que hacen es pensarse para adelante. Yo voy por la calle y voy deduciendo la edad de la gente en función de dónde le llega el pelo cuando se peina adelante, ¿no? Si le llega a las cejas, está en secundaria. Si le llega a media frente, está en la universidad. Si lleva para atrás, somos tú y yo. Es así. La gente se peina para adelante para cubrirse las entradas.
Lo tuyo es de formación profesional. Vas por la calle y en función de tus conocimientos vas sabiendo exactamente, edad, más o menos por la edad. Oye, pero ¿tanto influye el peinado con el pelo tan estirado hacia atrás en la pérdida del cabello en este caso? Es reversible, como explicabas, pero ¿influye tanto?
Bueno, sobre todo en la gente, en la población de origen africano. No tanto, yo veo, por ejemplo, cuando me monto en un avión que llevan el peinado así brillante, bonito, peinado hacia atrás y tal, ¿no? Mm-hmm. Porque es una regla de las aerolíneas. Pero esas personas no sufren tanto. Las que hacen gimnasia rítmica,
sí,
también,
sí,
suelen llevar el pelo medio así. Pero no se lo peinan tanto hacia atrás como para causar esa alopecia traccional. Además, es que en la alopecia traccional, que muchas veces nosotros vemos gente que dice, tengo menos pelo aquí, lo miras, resulta que están rotos, se ven puntos negros, y dices, tú te lo estás manipulando, y la gente no se da cuenta a veces que simplemente jugando con el pelo van tirando de él, ¿eh? Bueno, hay una cosa que es la alopecia traccional, que es esto, cuando tú traccionas por el peinado, y otra la tricotilomanía, donde de forma obsesiva tú vas jugando el pelo y tirando y provocas zonas de calvicies muy regulares. Pero eso es una cosa muy rara y es más psicológica o psiquiátrica, podríamos decir.
Bien, una de las cuestiones que hacen estos jóvenes es que buscan esas recetas milagro, con muchas entre comillas, con champús, con cosméticos, y no van a un dermatólogo o a un profesional en este caso, ¿no? Este es un error, ¿no? Entiendo que es un error eso.
Bueno, la gente viene y me dice, mire, doctor, desde que vivo aquí en Barcelona se me cae el pelo. Debe ser el agua de Barcelona. Y al final el agua de Barcelona causa
Que tiene mucha cal.
Sí, bueno, y en Londres es el agua de Londres, y en Madrid el agua de Madrid. O sea, no. No, yo desde que estoy estresado se me cae el pelo. No, yo estoy muy estresado y a mí no se me cae el pelo porque se ha seguido un tratamiento. Entonces, no es verdad que las cosas ambientales tengan tanta influencia y hagan que se caiga. O sea, la calvicie normal es genética, no está influida por el estrés, prácticamente para nada, solo el tabaco influye un poco, ¿eh? El Ozempic, todas estas cosas, es una caída transitoria, irreversible, ¿no? Irreversible por separado, ¿vale? Y luego, pues, las alopecias traccionales son mecánicas, con lo cual, pues, se pueden tratar fácilmente. Pero todo lo demás, pues, es... ¿me faltan vitaminas? No, a usted no le faltan vitaminas. ¿Me baja la vitamina D? Por ejemplo, mucha gente habla de la vitamina D. La mitad de la población española tiene niveles de vitamina D deficitarios, con el sol que tenemos, no sabemos por qué. La mitad. Pero tú das vitamina D a las personas y no crece más pelo. Y esto está investigado y no sabemos por qué. A lo mejor es porque la caída de vitamina D es más una consecuencia más que una causa, ¿eh?
Entiendo.
Pero, por ejemplo, la gente con alopecia areata tiene masivamente menos vitamina D, pero tú les suplementas con vitamina D y no crece más pelo. Y tampoco sabemos muy bien por qué. Entonces, bueno, nosotros hasta donde lleguemos, pero hay muchas cosas que no se saben.
Doctor Íñigo de Felipe, dermatólogo, fundador del grupo de Felipe, al que pertenece precisamente Reminder. Oye, muchísimas gracias por esta charla, estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias por atendernos. Bàsicament, molta atenció davant de tot això. Molta atenció davant de tot això. Va, que de seguida parlarem amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat SAPME de Mossos, perquè ahir ja vaig prometre, i no prometido es deuda, que la tornarem a trucar perquè ens va quedar moltes coses al tintero per xerrar, sobretot unes quantes notícies sobre una estafa que aprofitant la campanya d'Hisenda, està rolant por ahí, i que, com totes aquest tipus d'històries, el que busquen és els teus diners. De seguida en parlarem amb ella per concretar el que ahir no vam poder concretar perquè ja havíem tela marinera amb la notícia que ja comentaven ahir, que, per cert, està, si la veu tornar a escoltar, està a la web de la casa, eh? Busqueu Cope Catalunya i allà la tenim. De seguida parlem amb ella per parlar d'actualitat policial, però abans, ja que parlem d'això, parlem de seguretat. I això va adreçat a comunitats de veïns, administradors de finques i totes les persones encarregades d'aquestes qüestions. Si vols més seguretat a la teva comunitat, està Digital Mantenimientos. Digital Mantenimientos per 39,90 al mes instal·len una càmera amb quota tancada, sense despeses afegides. És que és una experiència que hi ha aquí darrere. Són 40 anys donant servei a comunitats de veïns. Una experiència que es nota, evidentment, perquè és veritat, qualsevol pot posar una càmera, sí, però darrere hi ha d'haver un professional, hi ha d'haver una experiència. Digitalmantenimientos.com. Entra aquí, digitalmantenimientos.com, perquè la diferència no està en la càmera, està en el servei.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
¿Los chavales son conscientes de los riesgos que tiene el mundo digital?
Creo que no.
Y según el EGM, más de 610.000 personas buscáis a diario en la tarde de COPE los mejores contenidos.
A Pilar García Muñiz le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Dices que si volvieras atrás quizá ya no estudiarías bachillerato. ¿Por qué?
No lo estudiaría, porque al final yo cuando acabé bachillerato hice una reflexión.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro origen España a 6,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo,
poli peor.
El sábado a las 10 de la noche, en 13. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A punt d'arribar, bàsicament, 7 minuts, 6 minuts, arribarem a la 1 del migdia. És el moment per tornar a xerrar, lo prometido, es deu amb la Imma Viudes, pobreta meva, que la farem treballar dos vegades en aquest programa, en la setmana, dos dies seguits. Imma Viudes, portareu del sindicat Sant Bé de Mossos d'Esquadra, perquè ens va quedar unes quantes coses per xerrar, i sobretot parlaven que aprofitant la campanya de renda hi ha una estafa que està pululant por ahí, que evidentment el que està buscant és exactament això, treure't i robar-te els dinerets. Imma Viudes, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, José Miguel, gràcies.
Un altre cop et robo minutets, Estem a Son Socors.
Parlem d'estafes.
En aquest cas parlem perquè els Mossos d'Esquadra estan alertant d'una estafa que aprofita la declaració de renda. Explica'ns com funciona i què hem de ser previnguts.
Doncs com sempre fan, no?, en quan arriba un context o un escenari, no?, en el qual es poden aprofitar els estafadors, doncs evidentment allà qui són, no? I en aquest cas començat la campanya de la renda i per tant comencen les estafes també en aquest sentit. I el que fan, doncs, sempre, com el que fan sempre, que ja ho hem dit en aquest programa diverses vegades, doncs el que fan és passar-se per l'organisme oficial, en aquest cas l'agència tributària, no?, i fent-se passar, doncs, demanant dades addicionals per la declaració. I els consells que hem de donar, doncs, són els de sempre, perquè hi ha unes regles bàsiques que són per aquesta estafa i per qualsevol altra que tingui relació amb delictes informàtics, és a dir, phishing o captació de dades, etc. Que és, mai, encara que ens sembli una pàgina oficial, si ens arriba qualsevol missatge per SMS, no?, o per correu electrònic, mai clicar enllaços, mai descarregar arxius, mai donar dades personals i sempre comprovar abans de fer qualsevol d'aquestes accions que la pàgina a la qual estem accedint, o millor dit, el remitent d'aquest missatge és l'organisme oficial. En aquest sentit, l'agència tributària mateixa, si tu vas a la seva pàgina oficial, veuràs que hi ha alerta d'aquesta suplantació d'identitat en nom de l'organisme. És molt fàcil de trobar i allà explica, i fins i tot pots trobar exemples de missatges que s'estan donant, perquè a més s'estan enviant de manera massiva, perquè pels estafadors és molt fàcil, i si de 20.000 missatges canvien en uns minuts, doncs 3, 4, 5 persones han caigut, doncs ja els ha sortit, doncs, rendible aquest negoci, evidentment, no?
I ja que estem parlant d'estafes, hi ha unes estafes, ara que està la Rosalía amb aquests 4 concerts a Barcelona, que són d'aquests grans concerts que fan, també s'està avisant precisament de, ojo, peligro, amb aquesta també onada d'estafes amb les entrades a grans concerts, en aquest cas també entra el de Rosalía.
Sí, sobretot quan no estem molt avesats a anar a concerts o a entrar en aquestes pàgines que no coneixem quins són els canals oficials. A vegades també apareixen pàgines que, miraculosament, no?, publiquen una venda, no?, última venda.
Última,
no?,
venda, darreres entrades. Sí que tenim entrades.
Han sortit entrades quan tots els canals oficials no en tenien, doncs aquesta web en tenim i acaba ràpidament, no?, la persona pensa, ostres, aquí és un dels problemes de les estafes que hem parlat també en aquest programa, és, no?, que sempre juguen amb la rapidesa, no?, amb la necessitat de fer les coses ràpid, de no pensar, no?, i ostres, em quedaré sense entrada, corre, corre, clico, i evidentment, doncs, aquesta entrada no existeix. I això es pot extrapolar en els concerts de Barcelona com en qualsevol punt d'Espanya, no?, aquestes webs funcionen arreu i, per tant, molt de compte i sempre, sempre accedir a canals oficials.
Clar, però un cop piques ja, això sí que és difícil.
No, això és molt difícil, clar.
Impossible rectificar aquí,
Clar, però hem de tenir una mica de picardia. Si no hi ha entrades de Rosalía, no hi ha entrades de Rosalía. No surten entrades. I si en surten, no patiu, que s'anunciaran a mitjans de comunicació, com per exemple aquí a la COPE. Vull dir que coses així sempre s'anuncien, no? I més quan són concerts d'aquesta envergadura, no?, d'artistes tan massius com ella.
És increïble. Com, Imma, com evoluciona tot el tema i com van aprofitant el que en aquell moment sigui actualitat, com concerts de Rosalía, com declaracions de renda, per llançar aquests missatges massius per si algú pica, perquè si piquen 2-3 ja fan negoci.
Sí, i hem de tenir en compte, no?, que nosaltres en el nostre imaginari sempre hem tingut No, això també ho hem de canviar com a societat, no? El concepte de que els delinqüents sempre són persones doncs, en algun, bueno, amb un perfil determinat, no? I ara també tenim, no?, un grandíssim nombre de delinqüents, són enginyers, són informàtics, programadors, són gent doncs, amb un perfil doncs, molt diferent al delinqüent clàssic que teníem i ens hem d'adaptar a aquesta nova realitat i a aquest nou escenari que està passant per davant de la resta de, no, de tipologies delictives més tradicionals, no? Mm-hmm.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies per haver atès un dia més la nostra trucada i per aquestes explicacions molt amables.
Gràcies.
Adéu. Una abraçada, Imma. Doncs ja sabeu, sempre les orelles aixecades. Un dia hauríem de fer... És que si féssim una secció d'estafes, l'estafa d'avui... Ostres, és que no l'acabaríem mai, eh? Seria tota una col·lecció realment interessant perquè recordo la darrera vegada que aquí a Policia Nacional ha parlat també d'estafes. Curiós, eh? Va, que arribem a la una i de seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Nosaltres tornem després per parlar de dadisme. Fins ara.